parece mucho más que un día. Juntos, amor para dos, amor en buena compañía. Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí. Juntos, café para dos, fumando un cigarrillo a medias. Juntos, cualquier situación, de broma entre las cosas serias. El mundo entre dos, diciendo los problemas adiós.
Figúrate, dos locos sueltos en plena calle, en la misma cama.
Paloma San Basilio, juntos, 12 i un minut, i ja és aquell moment que deixem la primera hora per començar aquesta segona hora del Més Calent a l'Aigüera.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el Més Calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, segona hora des d'ara fins al punt de la una. Com acabem, a la una hi ha l'informatiu i ara és el moment de donar-li la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota...
D'on?
No. Ah.
Vinga, homes i dones, atents perquè sabrem quines seran les notícies que es tractaran avui a l'espai informatiu. Ui, ui, no, l'agenda no.
Això.
Ara, ja vindrà, ja vindrà.
Va, doncs, Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala renova l'executiva local, donant continuïtat a l'equip que va entrar al juny de 2018 i ampliant-lo amb noves incorporacions. Des d'aquella data, Esquerra ha doblat el número de militants. Els eixos principals de la nova executiva seran treballar per a un nou equilibri entre barris, per a la cohesió social del municipi i per a feminitzar la política local. Demà es clou el cicle 100 l'abadia, amb una sessió pràctica de tai chi a la platja de Sant Martí d'Empúries. Ha estat un cicle d'activitats per al cos i la ment amb l'etiqueta del Club de les Badies Més Velles del Món, un cicle que ha passat pels quatre municipis que formen part de l'abadia i que s'acaba just demà a l'escala 10 del matí, tai chi a Sant Martí d'Empúries.
Deixa'm posar el...
No miris al cel.
No.
I aquestes activitats?
Jo miro al cel i escolto vent que des de Menorca m'arriba.
Aquestes activitats, que són per al benestar personal,
sí,
del cos, mm-hmm, i de la ment, tal i fa que faci sol,
sí,
que plogui o que nevi.
Sí. Tu vés a fer tai chi i que te caigui allà...
La qüestió és fer aquelles postures, estira't, relaxa't, i si és a pluja batent, saps pas la pau i tranquil·litat que entrarà al teu cos.
I la galipandria que agafaràs després.
Això és una altra cosa. Sintonia.
Vinga.
La ruta Víctor Català fa una sortida especial també demà, vinculada al festival Som Cultura. Aquesta ruta surt de l'Alfolí, passa pel Clos del Pastor, pel cementiri mariner i per Cinclaus, amb opció final, qui vulgui, de menú al Mas Conques. En aquest cas, faci el temps que faci, es podrà fer.
Sí, això sí.
Si més no, el dinar hi serà.
Home, i tant.
No?
No, que no falti, que no falti.
Ha d'anar així, això.
Home, i tant, que no falti.
Sintonia. Home. El Futbol Club L'Escala disputarà la 12a jornada del grup primer de Primera Catalana a l'estadi del Girona B, líder de la categoria. Els gironins tenen 15 punts més que els escalencs. També aquest cap de setmana serà important pel CER, que dissabte rep la visita del Leganés, rival directe a la part baixa de la taula.
Hosti, no sé si juguen a Riudarenes o Vilablareig.
No m'ho facis dir, jo no ho sé.
Que diria Riudarenes.
A Montilivi no els deixen pas jugar, eh?
No, Montilivi juga al Girona.
Bé, però el Girona no juga pas cada dia.
Juga diumenge.
Bé, i?
Faríem malbé l'herba.
Sí, aquella herba que no saps pas de quin material és feta, tan fantàstica, tan verda. Però que hi ha manera de fer-la malbé, aquella herba.
No.
Que no?
Ja podríem jugar dos o tres partits seguits.
Sintonia. Dins el gruix dels esports farem també una ullada a l'agenda de partits que juguen a l'Escala. A banda del que fan els sèniors, entrarem també en què fa la mainada, tant de futbol com de bàsquet i de tennis de taula. I acabarem amb l'agenda d'activitats, recull dels actes previstos pels propers dies i la previsió meteorològica. Canvi de temps important amb pluja aquesta nit i propera matinada. Diumenge, el millor dia de tots.
Jo penso que això del tai chi potser ho he de posar millor diumenge.
Home, un tai chi després de la pluja, amb aquella pau i aquella flaire que deixa la
pluja relaxa molt, eh?
Sí. Doncs després de la pluja, millor després, no?
Millor després.
Fem un truc a turisme.
Sí.
Escolteu-nos. Noies de turisme.
Noies que ens esteu escoltant de fons, si teniu l'emissora de ràdio posada.
Sí, feu això, feu això.
Canvieu el tai chi a diumenge, que farà més bon temps.
Ah, jo em penso que diríem més bé.
Jo penso que sí.
I si més no, escolteu la paraula. Escolteu el que ens diu en Sergi Corral.
Aquí està.
Pluja batent aquesta nit i propera matinada. Ja no parla del matí, però.
No.
Bé, en fi, això serà el que us explicarem al punt de la una a l'informatiu. Just després, els detalls i les veus dels protagonistes al Zona Mixta amb Ivan García, des de quarts de dues fins a les dues. I a partir de les dues, llavors, la informació d'àmbit nacional amb el Next Migdia. Això... Fins aquí, pel que fa a l'actualitat local.
Molt bé, anem a fer un cafetot ràpid, per saber sempre aquest cafè que tenim per parlar, sempre ja mirem com està la situació a les categories de regional dels nostres veïns, i començant per la tercera catalana.
Bo.
La primera... Ui, un Bilcaire Sant Pere. Les 12.
Deu ser el derbi entre els més veïns, quasi.
A l'hora de vermut. Un derbi vermut, eh? Serà
sí,
això?
Aquest any el Bilcaire, els partits com a local, els juga a les 12, els diumenges a les 12.
Mm-hmm. I atenció, perquè també un interessant Begú bisbalenc, que també, parla que són del segon contra el cinquè, d'aquests equips que estan ja destacant un xic, i per la resta...
I un Torrevella per Bou.
Ah, sí, home, oi, és veritat.
És aquest el partit de la màxima.
El partit de la jornada, és veritat, no m'havia fixat jo. Sí, és dos quarts de sis aquests partits que... M'imagino que el cap s'emplenarà.
El Port Bou és el que va segon, no?
Sí. El Port Bou Torrevella no ha perdut cap partit, el Port Bou no n'ha empatat cap, el Port Bou n'ha perdut un, 31-30 punts, aquí, de moment... es decidirà qui serà el líder la propera jornada, però...
Si el Port Bou guanyés, atrapa el Torruella.
Porten un punt de diferència.
Només un punt.
31 al Torruella, 30 al Port Bou.
Per tant, del que passi en aquest partit, en sortirà el líder.
En sortirà el líder. Si empaten, la cosa continuarà igual. Perquè els altres ja està 25, 24, 23, que són Begur, Roses i Bisbalenc. De moment està així la situació, i, bueno, Roses Cadaqués, però, esclar, sí que seria també un derbi així de la mar damunt, però el Roses intentarà aguantar aquesta quarta posició, no despenjar-se dels de dalt, i el Cadaqués sortir de la zona de descens, que està en 15a posició, amb tan sols 8 punts, a 4 del colista, però bé, en baixen 4, Cadaqués, Pals, Bàsquet, Roses i Llers serien els que baixarien. Ara sí que ves la lliga. Anem ràpidament, si et sembla bé.
Sí. Diumenge. Si el diumenge al matí em vaig a veure un Bellcaire a Sant Pere, el diumenge a la tarda me'n vaig a veure un Viladamat al Bons.
On te'l tens?
Viladamat al Bons,
ah, aquí, sí,
4
sí.
De la tarda.
Hombre, un altre dels derbis importants, el Viladamat al Bons, sí, exacte.
Okay, home, hi ha cosa aquest cap de setmana, eh? Aquest cap de setmana hem d'anar a futbol.
Sí, s'ha d'anar a futbol.
Hem d'anar a futbol aquest cap de setmana.
És cap de setmana de futbol... I espera, si el partit se juga... Ah, sí, diumenge, vull dir, no hi ha cap problema.
Diumenge a les 4 de la tarda.
El que potser tindrà passat per aigua és el Jafre, que juga dissabte a 2:15 de la tarda.
De 5.
De 5, exacte, a les 16:30, sí, contra el Sarrià de Ter.
Sí. Bé, i amb el camp com el tenim a Jafre, doncs, si ha plogut o plou gaire, potser millor guardar-ho per un altre dia.
Exacte, el Jafre, que està a 3 punts del líder... El Can Gibert, que el Can Gibert doncs, juga... Aquí juga el Can Gibert, tenim per aquí, contra la Pera. La Pera, que crec que em penso que està a la zona baixa. La Pera és 14è classificat. El Can Gibert ho té molt bé. Veurem com va.
Però en tot cas, el derbi de veïns és el Viladamat al Bons.
Viladamat al Bons, que es porten...
Tabardo, Catiusques i Paraiga de Pastor... Sí. I cap a futbol.
I cap a futbol. I a bossa de pipes. Molt bé, Abel, si et sembla bé ho deixem aquí.
Va, dos.
I t'esperem a la una per anar ampliant continguts.
Fins a la una, doncs.
Molt bé, doncs aquest ha sigut el cafè que sempre fem amb aquests equips veïns, amb aquestes rivalitats que hi ha entre aquests pobles veïns, sobre les seves categories, el que és la tercera i la quarta catalana. Tot això, doncs, ja saben que venia de l'any passat, com i teníem aquests pobles veïns, alguns han pujat de categoria, però que jugaven tots allà mateix, a la mateixa categoria, quarta catalana, i que tots estaven ben bé en els primers llocs de la classificació. Dotze i deu minuts, i ens havia quedat pendent des de la primera hora aquest espai dedicat més ben dit, no és dedicat al món del cinema, no podem dir que es parli de cinema, sinó que es parla d'aspectes psicològics amb el cinema com rerefons. Aquesta és la proposta que ens fa el divendres la Montse Hidalgo, sempre amb la col·laboració de la doctora en psicologia, la doctora Maria Palacín. Avui ens diu que els fills adults entenen... ens pregunta això. Els fills adults entenen els seus pares? La pel·lícula que permet tenir exemples si els adults entenen els seus pares és Els ponts de Madison, una pel·lícula que va dirigir i protagonitzar Clint Eastwood. L'escoltem? Vinga, a veure què podem aprendre.
Emocions. Psicologia social, intel·ligència emocional, talent, relacions humanes, empatia. Emocions, amb Montse Hidalgo.
Els fills adults són capaços de comprendre els seus pares? Abordem aquesta qüestió amb el visionat emocional de la pel·lícula Els ponts de Madison, dirigida i protagonitzada per Clint Eastwood i Meryl Streep, l'any 1995, ambientada en una zona rural dels Estats Units, als anys 60. Maria Palacín és doctora en psicologia, és directora del Màster de Conducció de Grups de la Universitat de Barcelona. Benvinguda una vegada més.
Gràcies, Montse.
Ens situem en la història d'uns fills que tornen a la casa familiar per escoltar el testament de la mare que acaba de morir.
Vuestra madre dejó instrucciones precisas de que deseaba ser incinerada.
¿Incinerada?
Lo sé, yo tampoco lo entiendo.
¿Cuándo tomó esa decisión?
Bueno, al parecer fue justo antes de morir.
Pero qué tontería, yo no conozco a nadie que quiera ser incinerado.
Mucha gente lo hace.
Pero nadie en mi familia lo ha hecho. Además, papá compró parcelas en el cementerio de Prairie Hills, una para él y otra para mamá.
Veréis, el testamento deja bien claro.
No, no me importa lo que diga. Quizás en ese momento mamá deliraba. Bueno, tal vez no supiera lo que hacía, porque si quería ser incinerada, ¿quieres decirme por qué diablos dejó que papá comprara dos parcelas?
Lo siento, pero lo dejó bien estipulado. Quería que sus cenizas fueran esparcidas desde el puente Rosemann.
¿Qué?
¡Qué cosa más rara! Señor Peterson, ¿seguro que esa era la voluntad de nuestra madre?
Bueno, fue ratificado ante notario y actuó de testigo una tal Lucy Delaney. Deberíais preguntárselo a ella.
¿Quién diablos es Lucy Delaney?
Yo recuerdo a la señora Delaney, pero no comprendo.
Es absurdo. No me importa si es legal o no, pero no vamos a incinerarla y después tirar sus cenizas desde algún puente donde ni siquiera podremos ir a visitarla porque va a esparcirse por todas partes como un tanicero.
Els fills no coneixen prou la mare? Són intransigents?
Bàsicament són egoistes, no? És una qüestió biològica. Estan acostumats, no? Els fills estem acostumats a rebre dels pares, és això. Llavors, d'alguna manera, doncs aquesta escena ens exemplifica, doncs, això, no? La intransigència, la incomprensió vers la mare. De vegades les persones que tenim més a prop, i molt habitualment i pel tipus d'educació, solen ser els pares, la mare, el pare, que no coneixem prou bé. Els coneixem des d'un rol de pare o mare, però no de dona o d'home, o de germà o de fill, que són altres rols que també tenen. I poden sorprendre'ns, i tant.
Els germans comencen a llegir els diaris que la mare els deixa i descobreixen que havia tingut una relació.
¿Crees que...?
No lo sé, estoy tan sorprendida como tú. Ojalá lo hubiera sabido antes de irme.
Éramos niños cuando esto ocurrió. No puedo creerlo.
¿Crees que tuvieron relaciones íntimas?
Oh, Dios mío, Michael, deja de pensar como Peter Pan y el conejito de Pascua.
¿Quieres no hablarme así? Era mi madre, por todos los santos. Y ahora descubro que era... que era una...
¿Una qué? No debes decir
bueno,
eso.
¿Y qué debo pensar?
Lo increíble es que no me lo contaran. Nos llamábamos a menudo. ¿Cómo me pudo hacer eso?
¿Cuándo le conocería? ¿Lo sabría, papá?
Els fills no entenen res i fins i tot reaccionen amb una certa ràbia.
Reaccionen amb ràbia per aquesta decepció de l'expectativa que com a mare tenen d'ella, és a dir, alguna persona entregada, servidora d'ells, que ha de tenir una vida destinada doncs, a cuidar-los i com si la part de dona, la part de persona amb emocions, amb necessitats, amb motivacions, amb somnis o d'alguna manera expectatives de vida, més enllà de tenir cura d'uns fills i d'un marit. També hem de veure el moment d'aquesta pel·lícula, no? L'etapa cronològicament parlant, doncs sembli que no sigui possible, no?, en aquests fills. I aquesta ràbia que té a veure amb aquest trencament del rol, no?, o aquesta expectativa diferent respecte del rol que tenen de la mare.
La mare justifica la confessió que els fa.
Primero y ante todo, sabed que os quiero mucho a los dos. Y aunque me encuentro bien, he pensado que ya era hora de poner mis líos, disculpad la palabra, en orden.
No puedo creer que encima haga bromas.
Después de repasar lo que había en la caja de seguridad, estoy segura de que habréis encontrado esta carta. Es difícil escribir esto a mis propios hijos. Podría dejar que desapareciera conmigo, supongo. Pero cuando una se hace mayor, los temores se apaciguan. Y lo que realmente se hace cada vez más importante es que te conozcan. Que te conozcan por todo lo que has sido durante esta breve estancia. Qué triste me parece abandonar este mundo sin que aquellos a quienes más quieres sepan realmente quién eras. Resulta fácil para una madre amar a sus hijos, no importa lo que ocurra. Lo que no sé es si resulta tan fácil para los hijos, ya que estáis tan ocupados en estar enfadados con nosotros por educaros mal.
Per què és tan difícil que la mare s'expliqui i els fills la coneguin i l'entenguin?
Hi ha aquesta qüestió biològica que parlàvem abans, no?, de persones de les quals tu has de tenir cura, suposadament, i això està estipulat socialment, culturalment, antropològicament parlant, doncs no t'interessa o no t'has d'interessar per les seves necessitats, per les seves pors, per les seves emocions. Això ni interessa ni... és com si no existeix. Llavors, els pares han de tenir aquesta cura pels fills i punto. Llavors, a la inversa, és a dir, tu t'has d'ocupar de si els fills tenen aquesta o altra necessitat, si tenen por, si estan feliços, si tenen fred o si tenen calor, però a la inversa no és tan usual. I hi ha una altra qüestió, i és el referent pels fills com a autoritat són els pares. Llavors, ens passem mitja vida beligerant amb els pares perquè representen aquesta autoritat, que després tindrem com a referent en com ens relacionem amb líders amb un altre àmbit de la nostra vida, com serà el treball, com serà amb altres espais, no?, de la vida que tenim. Llavors, a l'aprenentatge que nosaltres fem amb la referent autoritat, que és la mare i el pare, especialment el model que tenim molt el pare, és el que traslladarem després. I quina és aquesta relació? Bàsicament és d'enfado, de qüestionament constant. Llavors, els fills, per definició, han de qüestionar sempre a l'autoritat, és a dir, als pares. El que passa és que ho fan diferent quan són petits, a quan ho fan a l'adolescència o quan ho fan a la joventut, però sempre és un qüestionament a l'autoritat que representen els pares, sempre. I per definició ha d'existir això, ha de ser així. Només quan s'acaba o quan s'aproxima doncs, una relació que acaba, no?, o que la mort de la mare, la llunyania d'una relació, és quan potser més a prop podem estar. És a dir, podem comprendre més una decisió, un límit posat per un pare o per una mare, no?, una decisió presa. Però fins aquell moment sempre estan qüestionats.
Doncs una cosa semblant és el que passa en aquesta pel·lícula, perquè a mesura que van descobrint la història oculta de la mare, les reaccions dels fills canvien.
No he engañado jamás a Betty. No desde que nos casamos, quiero decir.
¿Has deseado hacerlo?
Solo unas mil veces. ¿Y qué hago ahora? Lo que es bueno para mamá no es bueno para mí.
Lo que me indigna es que tengo más de 40. Llevo más de 20 años en esta porquería de matrimonio podrido, porque eso es lo que me enseñaron, que hay que aguantar. La gente normal no se divorcia. No recuerdo la última vez que mi marido me hizo el amor con tanta intensidad que me transportara a África, por todos los santos. No creo que lo hiciera jamás. Y ahora descubro que entre guiso y guiso de patatas, mi madre era Naís Nin.
¿Y yo qué? Me siento muy extraño, como si me engañara a mí, no a papá. ¿No he retorcido? Cuando eres el único hijo varón, te... no sé, te sientes como el príncipe del reino y en tu inconsciente crees que tu madre ya no debería desear más el sexo porque te tiene a ti.
Tienes razón, es retorcido.
Si era tan infeliz, ¿por qué no se marchó?
Aquesta mare els està servint d'exemple i de guia per analitzar i valorar les seves pròpies vides, les vides d'aquests dos germans.
Molt, molt. La veritat és que es nota una conversa molt sincera entre els germans que, bueno, els serveix per apropar-se, per explicar-se les seves vides, potser la part més mísera, no?, de les vides de cada un, que a un li costa d'explicar fins i tot a la família, fins i tot als germans o als pares o mares, no? Llavors, aquest model els serveix per identificar quines dificultats estan tenint i quines necessitats potser estan tenint i no estan i satisfer-la. Llavors, fixa't, la filla, no?, s'està qüestionant aquest model de dona, que és el que creia que era la seva mare, i ella li pot servir per prendre una decisió. I la conversa que fa el fill, que és molt xula, no?, com a fill, no?, quan és l'únic home de la casa o de fill, no?, que creus que la teva mare ja no ha de tenir ni tan sol sexe o desig de sexe, no? Són converses que qüestionen la pròpia vida arrel del mare. És fantàstic.
En el proper capítol continuarem passejant pels ponts de Madison. Maria Palacín, serà fins llavors. Gràcies. Bueno,
gràcies a tu.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
Emocions cada divendres amb Montse Hidalgo i la doctora Maria Palacín. I els hi deia abans, com escoltàvem el País Petit que ens portava Neus Mar, que aquest dissabte estarà a l'Espai Ter. I els deia, i volen anar-hi, volen ser-hi. En aquest espectacle d'entrades ja esgotades, Neus Mar presenta aquest espectacle íntimament llac, un espectacle que ella estarà acompanyada amb l'Emilio Sánchez de la guitarra i Enric Canà de la percussió, i també comptarà amb Montse Canals, que farà una actuació de dansa amb el ritme de la veu de Neus Mar, de les cançons que estigui interpretant Neus Mar. Tot un espectacle. Un dels grans cantautors catalans del segle XX, Lluís Llach, amb Neus Mar versionant aquests temes, portant-los al seu territori. I volen anar-hi? 972-77-10-00. Tenim una entrada doble. Recordem que les entrades ja estan esgotades per anar a veure aquest espectacle. 972-77-10-00. Bé, doncs continuem i ho farem amb més música d'aquests personatges que avui els hem anomenat en l'apartat de sants aniversaris. Bé, abans hem escoltat de Julieta Venegas, aquest conegut en Me Voy, la Cristina me deia que una de les cançons que a ella li agradava d'aquesta intèrpret i que li recordava el tequila era aquest, el Limón y Sal. L'escoltem? Vinga.
Pensar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño cada luna llena el mes, pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes. Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad. A veces algo se le parece, pero es pura casualidad. Luego me vengo a encontrar, con tus ojos me dan algo más. Solo tenerte cerca, siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal, yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes.
Limón y Sal, el tema de Julieta Venegas, aquesta cantant, com els explicava, nascuda als Estats Units, d'origen mexicà, i que viu a l'Argentina, que diumenge farà 49 anys. Molt bé, doncs continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera. I aprofitem, tot i que no fa gaire bon temps, però bé, aquesta excursió la podem fer un dia d'aquests que vagi bon temps, per què no fer-la diumenge? La proposta que ens fa Xavi Tió a l'Espai Sendes, que condueix a Jaume Monés. Avui ens faran pujar pel Roc de Canells, prop de Tossa d'Alp. Tot això sempre guiats per Xavi Tió i també amb els comentaris, no, com no, de Jaume Monés a l'apartat Sendes.
Sí. Recordareu que fa poc temps a la secció de senderisme vam fer una ruta per les muntanyetes. Això es troba situat al Moixeró, en ple Pirineu, prepirineu català. I avui anem cap a una zona que és bastant a prop precisament de les muntanyetes. Xavi, tio, què tal, com estem?
Ah, Maria, Déu us guard.
Anem a prop perquè visitarem el roc, els rocs de Canells.
Justa, és una serraladeta, un serrat menor dintre del vessant sud de Moixeró. Una zona amb turó que jo crec que poca gent hi deu pujar, però que en canvi ens ofereix unes vistes excepcionals, espectaculars.
Una ruta interessant que tot seguit passem a detallar. I com sempre, evidentment, ens hem de situar al punt de sortida, arribar-hi o bé amb cotxe, de la manera que sigui, però ens hem d'ubicar precisament en el que seria l'inici d'aquesta excursió.
Doncs no és altra cosa que anar a aparcar el cotxe al Coll del Forn. Estem parlant de la carretera de Bagà a Coll de Pal. Acabat de passar el quilòmetre 13 d'aquesta carretera que s'infila des de Bagà, en un revolt pronunciat a la dreta, per la nostra esquerra ja hi trobem indicat una mica de zona per deixar el cotxe, i trobem indicat el refugi de Rebost. Estem just acabat de passar els 1.700 metres d'alçada, i per anar fins al refugi de Rebost, que és el primer objectiu nostre, tenim dues opcions: si podem accedir o per pista o pel GR. Pel GR ens posem a dintre del bosc, que és un sender molt més agradable, estretet, per dintre de boixos, amb pineda, com Déu mana, allà un bosc bonic, sota bosc net. Hem baixat fins als 1.630 metres. Un refugi bonic, orientat cap a ponent. Des de la terrassa al refugi hi ha unes vistes excel·lents, magnífiques. És que allò per caure't la bava cap a Pedrafort, a la llunyania, com també cap a l'extrem oriental del Cadí, cap a la Roca Tallada. El refugi és un edifici antic, amb característiques d'aquestes finestres de fusta pintades de verd i blanc, típiques de foto dels Alps, no? I la terrassa és un lloc gairebé idíl·lic per contemplar tot aquest panorama que dèiem davant d'un horitzó de muntanyes conegudes. Com passem al refugi, el que hem de fer és, seguint el GR42, que és el mateix GR per on hem arribat al refugi, per una pista que va pujant suau i que ens ofereix una bona visió cap al sector del Moixeró, anem creuant tot un tram de bosc esclarissat, tot una zona de pins, alts i prims, que ens deixen entreveure totes les muntanyes del nostre voltant. Arribem pocs minuts al gran planell del Sorri, on trobem la passarel·la aquella adaptada que arriba fins al mirador. Una gran balconada suspès al buit, orientat cap a les parets del Moixeró i de la Tosa, és a dir, cap a Ponent. I des d'aquest mirador, el que nosaltres fem és continuem caminant per la pista mateixa que hi havíem arribat fins aquí, és l'antic camí vell de Greixa a Coll de Pal, i continua pujant suau fins que al cap de poquet trobem la mina de barita de la Bòfia, una antiga explotació minera abandonada, on s'havien extret diversos minerals, entre d'altres la barita, que li dona nom. Veiem el runam de tota l'antiga extracció, una petita construcció, un tram de via per on sortien les vagonetes de la mina i una gran tremuja metàl·lica on es carregava el material que n'hi treien, no? Actualment, l'única activitat minera, si hem de parlar clar, és la de les marmotes que ronden per allà en abundància. L'entrada de la mina està tapiada, per seguretat, perquè dintre hi ha un pou que és perillós. Poc per sobre de la mina ja ens crida ràpidament l'atenció una gran escletxa natural que forma un passadís, però no es pot passar, però que no té sortida, és un cul de sac, però fa de bona anar a veure. I més a la dreta hi ha una altra escletxa natural, anomenada l'escletxa del gel, fitada, aquesta sí que s'hi pot passar, i és cap on ens encaminem. Creuem, doncs, aquesta gran escletxa natural, curiós, bonic, mig laberíntic, tot encaixonat entre parets, anem remuntant, i quan sortim d'aquesta mena de canal, les fites van tendint cap a la dreta per encarar la indefinida carena que va pujant cap al nord-est. Sense gaires problemes anem trobant el caminet precari, anem guanyant alçada ràpidament per entre bosc, fins que aquest bosc es va acabant, i en un punt on la vista s'obre cap al nord, sota un turonet anomenat també el Sorris, podem aprofitar per treure el cap en una zona de tartera penjada sota les parets verticals d'aquest turó que dèiem del Sorris, i per veure fàcilment Isars, amb tota una zona bastant verge i bastant inaccessible de pedra i vertical entre el bosc i aquestes parets del turó del Sorris. Mica a mica anem pujant fins a arribar a una zona totalment oberta, amb bones vistes, al capdamunt de tots aquests lloms que ens havien acompanyat l'últim tros per la nostra esquerra, i ens arribem ja ben bé al cim dels Rocs de Canells. Haurem arribat als 2.257 metres, l'alçada màxima d'aquesta proposta d'avui, i des d'aquest petit altiplà dels Rocs de Canells tenim just a sota nostra, cap a nord, la collada de Comafloriu, amb el Serrat Gran i la Tossa d'Alp al darrere. Tenim el Coll de Pal, tenim el Puig d'Ensada, que ens acompanya ben a tocar nostre. Cap a ponent tenim la vista, doncs, això, de tot el Moixeró, Cadí, Pedrafort, que és una preciositat, una vista exquisida. I ja no ens queda altra cosa que desfer el camí, continuem baixant per aquesta carena que ens havíem enfilat, contemplant sempre les extraordinàries vistes cap a les muntanyetes, cap al Moixeró. Ens sorprèn la forma tot abrupta o caòtica d'aquest vessant, amb centenars de promontoris, d'agulles, d'esperons que van emergint de forma caòtica, no? De la zona aquesta de les muntanyetes, anem baixant per la carena fins que ens decantem més a l'esquerra, tornem a accedir a les grans esquerdes, aquelles prèvies a la mina de Berita, tornem a passar per la mina, i llavors el que fem és, per no desfer ben bé el camí, girem uns metres, seguim uns metres la pista fins a un prat inclinat on trobem senyals de la ruta del Trencapins. El seguim cap a l'esquerra, baixem per entremig d'uns prats preciosos que ens porten cap a Pla Bagà, un gran planell també d'una gran bellesa i amb boniques vistes cap a les muntanyes del Moixeró. I llavors, ja passat el Pla de Bagà, arribem a un revolt de la carretera del Coll de Pal, no és on tenim el cotxe, sinó que és un revolt més amunt, que és l'accés per pista al Mirador dels Sorris, i allò ens el que fem ja és baixar cap a la dreta per buscar el camí dels Cavalls del Vent, amb els característics senyals taronja, i el seguim fins a situar-nos a sobre mateix del refugi de Rebost, sense arribar-hi, perquè anem planejant amb algun tram sense camí fins a trobar la pista aquella d'inici que ens porta ja directament fins al punt d'on tenim el cotxe aparcat.
Doncs bé, anem a fer la fitxa tècnica. Grau de dificultats.
Aviam, jo li posaria un 2, 2.5 sobre 5, perquè estem parlant d'un desnivell de 650 metres, quasi, quasi. Distància no és que en sigui massa, estem parlant d'un riba 9 quilòmetres.
Temps.
Es pot fer en unes 4 hores i mitja, depèn del que ens entretinguem fent fotos i contemplant la panoràmica.
Tipus de camí.
I és un camí, doncs, entre pedregós i terra, amb trossos de bosc i trossos totalment despoblats de vegetació, inclús pedra nua, que ens ofereix unes vistes excel·lents des de dalt del pic.
Sender, senderonet petit.
Senderonet petit, afitat, sense massa indicacions, però que no és gens difícil d'anar resseguint.
Doncs, Xavi Tió, gràcies. Fins la propera.
A reveure.
Una excursió més que ens ha portat Xavi Tió a l'Espai Sendes, que condueix Jaume Munés. Bé, ens queden dos llocs per visitar. Primer la taverna i després el cinema. Hem de dir que avui en Jordi no el tenim aquí entre nosaltres, sinó que el tindrem a través de la via telefònica. El que fem ara primer és anar a la taverna per conèixer aquestes cançons que formen part d'aquest gènere musical, sons de taverna, amb el grup de Terrassa amb Vallparadís, que ens interpreta aquest tema que ara els hi presento.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Pum Pum és una de les havaneres en lletra senzilla amb punts còmics inesperats. Es pot dir que és una de les més antigues i desconegudes. El mestre Ortega Monasterio la va recuperar per al seu grup Cavall Bernat. També és coneguda amb el nom de Los Palmares de Cuba. I no serà el grup Cavall Bernat, sinó el grup Vallparadís de Terrassa el que ens la interpretarà.
Pum, pum, quién va? Pum, pum, quién va? Ay, no te duermas, mi bella aurora, que vengo de parrandera. Pum, pum, quién va? Pum, pum, quién va? Ay, no te duermas, mi bella aurora, que vengo de parrandera. Dime que palmar.
los palmares de Cuba, donde se anidan mis amores, nace el sol de mil colores, con su divino resplandor. Por eso, María Dolores, siendo mañana tu santo, vengo a tu vera y te canto con alegría y placer.
Juan Pérez, mayoral Juan Pérez.
Unos dicen que a la una.
Y otros dicen que a las tres.
Ay, milonga, mato a merced. Y me queda
Pum Pum o les Palmares de Cuba per al grup Vall Paradís, aquí als sons de Taverna. I de la Taverna anem al cinema. Al Cinema Paradís amb en Jordi Horno. No els trobem al cinema, no està avui a la cabina de projecció, sinó que el tenim al telèfon. Jordi, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs, en Jordi, com sempre, cada divendres parlem de cine. Avui només per... el tenim a l'altra banda del fil telefònic. Vull dir que ens centrarem, Jordi, al que són estrenes del cap de setmana, si et sembla bé.
Bueno, sí, avui, si et sembla, doncs podem anar de cara al gra, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, sí, senyor, de cara al gra. Anem a parlar de quines estrenes, què és el que podrem veure aquest cap de setmana si anem al cinema, Jordi.
Bueno, doncs mira, aquesta setmana arriba una pel·li que segur que molt de jovent i mainada està esperant, que és la segona entrega de Frozen.
Sí, i tant, i tant.
Te'n recordes la primera entrega, aquella cançó que ens va tenir a tots, Let It Go, Let It Go?
Sí.
Doncs ara arriba aquesta segona part amb el mateix equip tècnic i artístic de Disney, i que, doncs, també amb una cançó que intentaran que sigui tan enganxadora com la primera part. I ara, en aquesta ocasió, el tema musical l'interpreta en castellà en David Bisbal, que suposo que ja deveu haver estat sentint, doncs, la promoció que en fan d'aquest tema musical, que ha tingut la versió espanyola, castellana, és cantada per David Bisbal.
És aquesta, Jordi?
Mucho más allá.
Sí, mucho más allá. Versión de David Bisbal.
Aquesta és la versió oficial en castellà de Frozen, de la cançó de Frozen 2 de Disney. Per tant, bueno, aviam si té la mateixa sort que va tenir l'Epic Gol en la primera entrega. Bueno, aquí continuen les aventures de les germanes Elsa i Anna amb els seus amics i que, doncs, bueno, s'hauran d'enfrontar un problema que fa que el seu regne no sigui segur, però que sembla ser que hi ha un secret del passat d'Elsa que pot ser la clau per solucionar aquests problemes que té el regne d'Arateu. Doncs bé, jo diria que aquesta és l'estrena més mediàtica de la setmana.
Correcte.
Però no en Frozen s'acaba al cinema, sinó que n'hi ha d'altres. I en tenim una que es diu Adiós, que és un thriller criminal, que està dirigit per Paco Cabezas, i que, doncs, en el seu repartiment hi trobem a Mario Casas, que sempre és un actor força, de força reclam, sobretot dins del món adolescent.
Sí, sí.
la pel·lícula és una producció espanyola que parla de que un reclus que pot sortir de la presó per celebrar la comunió de la seva filla, però que aquesta celebració acaba en tragèdia, i això destapa una trama de corrupció i drogues. I llavors, doncs, bueno, el que sempre passa, no? La justícia per la seva mà és el que ell pretén, però és el que també la policia tractarà d'evitar. I que una pel·lícula que hi ha força acció. Una altra pel·lícula espanyola és Intempèrie, també un drama basat en un llibre del mateix títol que va escriure Jesús Carrasco, que dirigeix Benigno Zambrano i que protagonitza Luis Tosar, un actor que últimament treballa molt en produccions cinematogràfiques i que ara el podem veure per partida del pla a la cartellera. Doncs ell també és un dels protagonistes de Ventajas de Viajar en Tren. Aquí el protagonista és un nen que s'escapa del seu poble natal i que és perseguit per una patrulla. Encara que aconsegueix evitar que el capturin, s'enfrontarà a un territori molt ampli i, a més a més, molt sinòstic, que haurà de creuar si vol aconseguir, doncs, lliurar-se d'on estava. Allà coneixerà un pastor i, a partir d'aquesta trobada, doncs, les coses canviaran i molt. Continuem amb un drama romàntic que està seleccionada per Brasil per anar als Oscars del proper any i que, a més, va rebre un premi al Festival de Cannes. La pel·lícula és La vida invisible d'Eurídice Gurmao. La pel·lícula es transporta a Rio de Janeiro als anys 50, on viu Eurídice, una jove que té 18 anys i que és una prodigiosa del piano, que estudia, vol estudiar en el lloc on tots els estudiants de música somien, com és Viena. Té una germana de 20 anys, però aquesta l'única seva preocupació és trobar el veritable amor. Totes dos viuen sota la poderosa influència dels seus pares. Bé, anem per al cinema francès.
Que no falti, que no falti.
Que no falti, aquesta setmana n'hi ha dos.
Carai.
Una és thriller dramàtic, es titula Les Miserables, res a veure amb la pel·lícula sobre la novel·la de Víctor Hugo. Aquí és una pel·lícula que se centra en la història d'un agent de policia que acaba d'arribar a una ciutat i que s'unirà a una brigada on en el seu equip hi ha quants agents que són coneguts per emprar uns mètodes d'investigació bastant peculiars. L'altra pel·lícula francesa que tenim aquesta setmana és totalment al contrari, és una comèdia d'aquelles que a tu t'agraden, Joan.
Quina?
Como ser un French Lover.
Ah, carai.
Sí, no sé si va ser l'any passat, es va estrenar una pel·lícula que es deia Como ser un Latin Lover, sí, 2017. I aquesta pel·lícula, doncs, és l'original que es va fer als Estats Units, d'aquesta que ara és francesa i que es fa aquest remei. La pel·lícula està dirigida per Olivier Barrou i en el repartiment hi trobem cares molt plogues de la comèdia de cinema de comèdia francès com Can Berat, Anne Charrier i Pascal Elbé. La pel·lícula, el protagonista és un ex-gigolo que porta casat molts anys amb una dona rica i de l'alta societat francesa. Però un dia ella decideix divorciar-se i ell no estarà disposat a renunciar tan fàcilment a la vida de luxe que ha portat durant tots aquests anys. Per tant, doncs, l'embolic ja està servit. I acabem amb una pel·lícula política dirigida per Andrés Wood i de nacionalitat xilena. La pel·lícula que transporta aquell país a començaments dels anys 70, on doncs, els actes de terrorisme estan a l'ordre del dia, i uns membres d'un grup ultradretà portaran a terme un crim polític que canviarà el curs de la història dels aconteixements que afectin els protagonistes de la història. I aquestes són les estrenes de la setmana. Ja veus que, mediàticament, només hauríem de parlar de Frozen, perquè l'altre funció dels gustos de cadascú.
Perfecte. I acabem a...
Podem anar a Torroella.
Perfecte.
I a Torroella... Un moment, que el telèfon no el tinc ben posat. Ara.
Vinga.
A Torroella, bueno, tenim una pel·lícula d'animació que encara està dins del... Bueno, les dues pel·lícules que estrena Torroella, les dues estan dintre de les 10 més vistes de la setmana. Una és Abominable, aquesta comèdia d'animació, d'aventures i fantasia, i que doncs, comença quan un grup d'amics es troba a un guet jove i que serà llavors quan tots junts emprenguin aquesta aventura que ens explica la pel·lícula perquè aquesta criatura mítica es pugui reunir amb la seva família a les terres gelades del sostre del món. O sigui, pel·lícula infantil per tota la família. I l'altre títol és ja per un públic més d'adult, Mientras dure la guerra, pel·lícula de la que ja hem parlat
en el programa.
Bastament, on també van fer comentaris de pel·lícules sobre la guerra civil.
Correcte, sí, sí.
Bé, doncs recordem per qui acabi d'aterrar, doncs que Mientras dure la guerra és un drama bèl·lic de caràcter històric que és dirigit per Alejandro Amenábar, amb un repartiment encarcelat per Carrera Lejalde, Eduard Fernández, Natali Popa, entre molts altres. La pel·lícula està ambientada a l'estiu de 1936, quan hi va haver-hi la revolta militar que van liderar els generals Mola i el general Franco. Ells van portar un cop d'estat contra la Segona República i això va enganxar de ple en l'escriptor i filòsof Miguel de Unamuno, que en un principi va decidir donar suport a aquesta revolta militar. Això li va provocar doncs, forces enfrontaments, inclús la seva destitució com a màxim rector de la Universitat de Salamanca. Però l'evolució del conflicte i els falcaire que va agafar la situació va fer que aquest escriptor i filòsof comencés a qüestionar-se la seva postura inicial de recolzament en aquesta revolta militar. Bé, aquestes són les dues pel·lícules que el cinema Montgrí projecta aquesta setmana.
I el títol això de Mientras dura la guerra era perquè a Franco en principi li donaven el poder mentre durava la guerra i al final se'l va agafar 40 anys.
Això és el que hi ha a la reunió de l'estat major on ens posaven en qüestió que Francisco Franco fos el líder d'aquesta situació i, bueno, és allò que dius, hi posen una clàusula perquè tothom s'hi avingui, però a l'hora de redactar-la desapareix.
Sí. Així és,
i també hi ha aquell famós discurs d'Unamuno a la universitat on, doncs...
Venceréis?
Venceréis, però no convenceréis. I això, doncs, va posar de molt mal humor en el Millán Estrany.
El Millán Estrany,
que és el personatge que interpreta Eduard Fernández, que, bueno, doncs, era per qui no ho sàpiga, va ser el fundador de la Legió.
Exacte.
Ja ens podem imaginar quines eren les seves idees personals.
Abajo la inteligencia y viva la muerte.
Exacte. I hi ha un moment que diu si és viva la muerte, que muera la vida. Va dir a mi que veurà un tall de la pel·lícula.
No, és una pel·lícula molt recomanable.
Fins aquí, exacte. Sí, això sí. Val la pena. Per què? Més que res, perquè són fets que molta gent poder desconeix i que inclús els que els coneixíem ens fa gràcia veure de quina manera, sobretot si és una mica força rigorosa, doncs podem veure amb imatges allò que havíem només pogut llegir en llibres.
Exacte. Molt bé, doncs Jordi, ja ho deixem aquí. Suposo que ja la setmana que ve tornem a tenir aquí dintre el cinema en Paradís. I bé...
Si no hi ha res de nou, és puntual obrir les portes i engegar la màquina de projecció del cinema.
Perfecte, també recordem que demà a les 4 qui en vulgui saber més, doncs ja ho sap en el programa de cine. Jordi, doncs molt bon cap de setmana i fins la setmana que ve.
Doncs igualment, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Doncs avui per telèfon amb totes les estrenes del cap de setmana també acabam amb el cinema Montgrí. Bé, falten 6 minuts per arribar al punt de la una. Avui és divendres i avui és el dia que hem de conèixer el guanyador de la pizza. Com cada setmana, fem dos sortejos. Dimecres, el del número de loteria, que recordem que va ser Carme Pallarès la que li va tocar aquesta setmana, per això no va entrar en el concurs, i el divendres, aquesta pizza per emportar del Pizza Pazza, el premi de loteria, com sempre, per gentilesa de l'anxova milionària, i el Pizza Pazza per la pizzeria dels Riells, aquestes pizzas fetes al forn de llenya. A la vegada que també tenim el guanyador de les entrades dobles de l'estadi, d'aquesta entrada doble, una entrada per a dues persones, que és Benet Alcalà. Doncs Benet Alcalà li ha tocat aquesta entrada doble per anar a veure el dissabte el concert de Neus Mar, l'Íntimament Llac. Vull dir que ja ens posarem en contacte amb ell per explicar-li com ha de fer per aconseguir les entrades. Recordem, Benet Alcalà, guanyador de les entrades del concert de Neus Mar. Bé, i en quant a l'espai... anava a dir l'espai terno. Quan a la pizza, els tenim 9 participants. D'aquests 9 participants n'hem de treure alguns. Hem de treure el número 2, la Fina Sabrià. Hem de treure el número 3, la Francisca Callol. El número 6, la Carme Moriscot. I el número 7, la Dolors Casa de Vall, perquè els ha tocat ja la pizza. I el número 4, que és la Carme Pallarès, perquè ja li va tocar la loteria. Vol dir que tenim tan sols 4 números, que són el 1, el 5, el 8 i el 9. L'1, la Manolita González, el 5, la Pilar Franquesa, el 8, la Maria Colls, i el 9, en Josep Chiminis. I jo el que faig és que me'n vaig en el generador de números a l'azar i poso't des del número 1 fins al número 9, els has de posar tots. A veure, que ja me sortien el número 8, que és de la setmana passada, doncs amb el 9, el número 9, aquí, ja està, tot a punt. Jo faré rodar, un moment, doncs aturaré, i si surt algun número repetit, haurem de tornar a sortejar, potser ho hagin de fer dues o tres vegades, però bé. Fins que trobem el guanyador. Vinga, és aquest moment. I el número 7. I el número 7 és el Dolors Casa de Vall, que no podria concursar. Li ha tocat la pizza. Anem, doncs, una altra vegada a generar un altre número. I el número 1. I el número 1 sí que el tenim previst, sí que el tenim lliure, que és la Manolita González, que, doncs, li ha tocat la pizza de el Pizza Pazza. Ja ho sap, que pot passar per aquí per recollir el que donem sempre, el donem, podríem dir, el val acreditatiu com a guanyadora per posar-se després en contacte amb l'establiment Pizza Pazza, aquestes pizzas dels Riells fetes al forn de llenya, tan bones, tan cruixents, que tothom ens en parla tan bé, tots els nostres oients que l'han pogut tastar, que han pogut anar-hi. Els guanyadors o hi han anat, sempre ens en parlen molt bé. Doncs Pizza Pazza, regalant aquesta pizza, aquesta vegada, aquesta setmana, a Manolita González. Bé, i amb el sorteig de la pizza, ja saben que acabem el programa. Recordem, la setmana que ve tindrem aquests sortejos i també hi hauran, atenció, perquè ja començarem a regalar ja entrades per la Quina del Ser. Sí, senyor, torna a la Quina del Ser. No encara aquest mes, sinó el mes que ve, però tenim cartrons per regalar als oients. Ja ho saben, que la Quina del Ser s'hi guanya més, que no s'hi perd. Vull dir que atenció, la setmana que ve, que poden ser, doncs, a part de la loteria, a part de la pizza, els números cartrons, més ben dit, per anar a jugar a la Quina. I bé, És el moment ara sí de posar el punt i final.
Tot allò que comença, ja ho sabeu. Ja ho sabeu, tot allò que comença té un final.
I tot allò que comença té un final i és el moment de posar el punt i final a aquest magazín que hem començat a les 11 i 5, 6 minuts i acabem ara... Quasi tocant la una. Us deixem ara amb l'informatiu que ens portarà a l'Abel i seguidament el Sona Mixta amb l'Ivan García. De la meva part res més, gràcies per la companyia, gràcies per l'atenció, bon cap de setmana.